COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest és el primer programa de l'any 2014, 4 de gener, i el farem possible gràcies al Quim Marqués. Quim, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell és professor de periodisme de la Universitat de Barcelona i també delegat a Catalunya d'un nou digital que es diu elboletín.com, veritat?
Sí, no tan, molt antic, però en paper.
En paper. I això, aviam, que és un diari econòmic...
El boletín de Bolsa és un boletín que existia al mercat, sobretot a la Borsa de Madrid. El nostre convidat d'avui
segur explicarà més endavant.
Que el recordarà. I s'ha reconvertit en un digital.
Molt bé. I també ens acompanya aquell primer dissabte de l'any 2014, el Juan Carlos Valero, ABC Catalunya. Juan Carlos, bona tarda, benvingut també i bon any.
Hola, bona tarda, bon any.
I el convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Joan Hortalà. Senyor Hortalà, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el president de la Borsa de Barcelona, el que li hem dit bona tarda, bon any també.
Moltes
i,
gràcies.
I, aviam, és la pregunta obligada. És el primer dissabte de l'any 2014. És poder moment de fer una mica de balanç de com ha anat l'any 2013 a la Borsa. Ha estat un bon any o no ha estat un gaire bon any? I les perspectives que s'albiren de cara a aquest 2014, en què molta gent hi té dipositades moltes esperances. Diuen que serà un any, a lo millor que començarem a veure una mica la llum al final d'aquest túnel tan llarg de la crisi. Com ho veu vostè?
Bé, el 2013 efectivament ha estat un bon any, un bon mig any, perquè la primera meitat de l'any va ser molt dolenta. Va ser dolenta, va ser de baixada continuada i, per tant, de volums de contractació molt escassos. Però a partir del mes de juliol, començament d'agost i, sobretot, ja en començar la tardor, la borsa va tenir una arrencada molt important que va permetre doncs, que acabés l'any, com tothom ja ha vist, d'una manera doncs, que podríem dir, tal com estan les coses, molt satisfactòria. El panorama de cara a l'any que ve doncs, es preveu bé, amb alt i baixos, es preveu bé, les previsions mitjanes de creixement pel 2014 estan al voltant del 20% dels índexs generals i en el global... en el context global, globalitzat, la borsa espanyola es veu millor que altres mercats. Primer, perquè les cotitzacions comparativament estan molt baixes, encara estan molt baixes. Segon, perquè els índexs de la borsa espanyola estan molt condicionats per empreses que tenen una bona activitat dins del marc territorial espanyol, però que tenen forta implantació a altres països, particularment Amèrica Llatina, i això els dona una revalorització addicional a l'hora d'entendre aquestes empreses pel que fa a la seva compte de resultats i, en definitiva, de beneficis. Per tant, això és un factor que també, en aquest sentit, diferencia una mica la borsa espanyola respecte a les d'altres borses europees, com pot ser l'alemana o com pot ser l'anglesa. I, per tant, és un factor a tenir en compte de cara a un creixement relativament superior.
Escolti, l'any 2012 i el 13 es va parlar molt dels mercats que estaven amb l'ull sempre a sobre de l'economia espanyola, si feien els deures, no es feien bé. Aquest 2014, aquests famosos mercats, com reaccionaran i com ens poden mirar?
No, jo crec que la situació que en aquests moments es té d'Espanya en la perspectiva econòmica financera mundial és bona. No és dolenta, no és, ha canviat per bé. Vull dir, a mi que em toca per l'activitat que desplego doncs, assistir a diferents convencions internacionals d'àmbit estrictament borsari, el que s'observa és que la percepció, la imatge d'Espanya, la imatge, diguéssim, de país, vostè dirà que hi ha empreses que van bé, altres que no hi van tant i altres que van molt malament, però la imatge d'Espanya que hi havia a començaments, per exemple, del 2013, a la que hi ara ha canviat d'una manera molt important. Avui la percepció que es té d'Espanya és positiva, no, no. i a més no hi ha pronòstics, pronòstics com es feien ara fa un any, per exemple, en què eren uns pronòstics molt pejoratius per les diferents manifestacions econòmiques i financeres que podia oferir l'estat espanyol. En aquests moments, ara mateix, això no succeeix. Hi ha altres problemes, però aquest problema no existeix. La imatge econòmica d'Espanya en els mercats internacionals ha millorat. La prova és que la prima de risc ha baixat significativament.
Això és un risc que ja l'hem d'oblidar, això de la prima de risc.
No, no s'ha d'oblidar. Escolti'm, l'economia és molt volàtil. El que avui és blanc demà pot ser negre. S'ha de perseverar perquè les coses continuen com estan. Però en aquest moment, fixi's bé, dins del conjunt de l'Europa, de l'euro, en aquests moments la percepció que es té de França doncs no és la, és
no és la
en
millor,
termes
no?
comparatius és pitjor que la que es té d'Espanya, i la percepció que es té d'Itàlia no és perceptiblement millor que la que es pugui tenir d'Espanya, cosa que fa un any no era així.
El que passa que a vegades França i Itàlia tenen millors padrins dins d'Europa que no pas a Espanya, vull dir que això també,
sí, això també és veritat.
Això ens ha fet mal,
sí, això també és veritat, és possible, però bueno, jo crec que actualment, miri, ja sé que és una cosa molt anecdòtica i molt circumstancial, però el ministre Guindos, el ministre d'Economia, dona en els fòrums internacionals molt bona imatge. És una persona que és, bueno, originàriament és economista, és funcionari, va fer oposicions a tècnic comercial de l'Estat, però després va treballar a diferents empreses financeres d'àmbit internacional, i això li ha donat una certa professionalitat que fa que les seves intervencions en els organismes internacionals en representació d'Espanya doncs ens col·loquin a molt bon lloc. En aquest sentit, Guindos és un bon, molt bon ambaixador de la imatge d'Espanya, de la imatge econòmica i financera d'Espanya en els organismes europeus i també en els organismes internacionals.
És una bona mà esquerra de cara a Europa, senyor Hortal.
Bueno, s'explica bé i parla que estan parlant els seus col·legues que més o menys tenen carreres professionals semblants.
Que li passava a Itàlia amb el senyor Prodi, també. Però bueno, aviam...
O amb el Draghi, al Banc Central.
El Draghi, exacte, no el Prodi.
El Prodi, en certa mesura, també.
També, no?
El Prodi era professor d'universitat. El Prodi era company meu a la London School of Economics als anys 60.
I els va donar un bon cop de mà als italians, a l'economia italiana. Joan Carles.
Sí, jo, en la línia dels dos temes que ha obert vostè, senyor Hortalà, l'any 2013 ha estat l'any de les reformes a Espanya, reformes profundes, i el 2014 sembla, per les seves paraules i per les expectatives que vostè apunta de la borsa, serà l'any de la recuperació, no? Començant per la recuperació de la confiança internacional, no? En Espanya, no? També la recuperació de la confiança internacional en Europa i en la zona euro, no? Perquè ja la premsa anglosaxona, que sé que vostè visita constantment, no? I està ben informat del que pensen, ja donen per descomptat que l'euro està salvat, no? I també això apunta a que les borses europees en definitiva comencin una senda de recuperació, per exemple amb un indicatiu que si Espanya és l'IBEX 35, que vostè referia amb aquesta recuperació entorn al 20%, a l'Eurostock també els mercats descompten que tindrà una pujada, si ara està sobre els 3.000, sí. Doncs que pugui recuperar el sostre dels 4.000 i pico que va arribar a 4.500, crec, no?
Sí. No, miri, la referència d'un 20% de pujada de la borsa espanyola és una referència que aplega les mitjanes dels diferents pronòstics d'organismes i entitats especialitzades en matèria bursària i financera, no? Escolti'm, el 18, el 20, el 22, al voltant del 20%. Tanmateix, escolti'm, els pronòstics són pronòstics. Ja sap que els economistes ens equivoquem més que els homes i les dones del temps. Per tant, s'ha de...
Que ja s'equivoquen.
Vull dir, ja sap el que es diu habitualment, no? Que un economista es passa la meitat de la seva vida fent pronòstics i l'altra meitat intentant esbrinar perquè els pronòstics que han fet no s'han complert.
Sí.
Per tant, en fi, això és el que hi ha. És a dir, les perspectives en aquest moment, així és com l'any passat eren més aviat, època per època, eren més aviat negatives.
I es van complir en el primer semestre.
I es van complir, sí, sí, bàsicament. No només en el cas espanyol, també en el cas alemany i en altres mercats d'àmbit, de l'àmbit o de la zona de l'euro. No? Comparativament, ara, el feeling, les sensacions són millors. Són millors, uh-huh. Vull dir, què vol dir? Que hi est... No, escolti'm, l'economia espanyola, una cosa és claríssima i incontrovertible, és que no va pitjor. Uh-huh. Podrem discutir si va millor i en quin grau va millor i si es recuperaran, de... però el que és incontrastable des del punt de vista estrictament economicista és que avui l'economia espanyola no va pitjor que ara fa un any. I... això es miri de la dreta, de l'esquerra, de dalt i de baix. Això és així.
I l'europea, amb aquesta aposta comú, per exemple,
l'europea control bancari... L'europea també, el que passa que s'hi ha afegit els desequilibris que en aquest moment s'apleguen bàsicament sobre l'economia francesa, que són importants perquè França té un pes específic molt significatiu des de l'àrea de l'euro.
Mm-hmm. Això és perillós,
i el
també,
fet
doncs, no?
que Alemanya doncs, tingui un govern de coalició amb unes circumstàncies tan complicades com les que començava a viure Alemanya des de l'estiu fins ara, doncs això també és un element, home, que dona una certa confiança de cara al futur, perquè un govern de coalició se suposa que es minimitzarà el conflicte polític i, per tant, es prioritzarà d'una manera molt significativa la solució del problema econòmic.
Vull dir que ara l'ull de la preocupació seria França, pel que...
França està, la situació a França està fet, complicada, no? igualment que ho està a Itàlia, no? I en certa mesura a Holanda.
Mm-hmm. Quim?
Sí, Carles, moltes gràcies primer per convidar-me en aquest primer programa de l'any. Estic molt content d'estar amb aquest convidat que has portat i jo crec que fins i tot és molt adient. És un gran personatge, potser no prou conegut.
Moltes gràcies.
No, segur que la gent no té la percepció total de la complexitat del personatge. No? El senyor Hortalà, i per mi el doctor Hortalà, doctor i fins i tot catedràtic als 25 anys, que es diu ràpid, l'any 65 va aconseguir la càtedra, un professional des del principi, no sé com definir-lo, segurament poca gent de l'audiència recordarà també que va ser el president d'Esquerra Republicana de Catalunya en una època, als anys 80.
Sí, secretari general.
Entrem perquè veig a la vessant política del personatge.
No,
Quim Marqués.
No. Realment la vessant financera és la que a mi m'interessa més. Doncs és president de la Borsa de Barcelona des de fa quants anys fa?
Des del 94.
Des de l'any
94.
Aquest any es farà 20 anys.
20 anys, sí.
Aquest any ja es farà 20 anys.
20 anys.
Però tingui en compte, permeti que l'interrompeixi, quan jo vaig entrar a la borsa era, deixava de ser, millor dit, una corporació de dret públic per transformar-se, com a conseqüència de la llei de reforma del mercat de valors, en una societat anònima, però amb independència respecte de la resta de borses d'Espanya. Posteriorment, les quatre borses, Madrid, Bilbao, València i Barcelona, ens varen unir i varen formar un mercat únic, un mercat unificat, sota les sigles de BME, que vol dir Bolses i Mercados Españoles, sent una societat anònima, la qual cosa vol dir que ara els presidents de les borses i els membres del Consell d'Administració ja no són designacions corporatives, sinó que obeeixen això a una llei de societats anònimes, i si estem on estem és perquè som accionistes de referència de la societat en qüestió.
I vostè és president perquè la societat l'ha anat renovant, bueno, perquè, quan li toca.
Vull dir, el senyor Botín, el Santander, és el president perquè és un accionista de referència. El senyor Paco González és el president del BBVA no perquè sigui un accionista de referència, però com que està molt disseminada la propietat d'aquest banc, doncs els representa significativament, i així successivament. No?
Fins i tot podríem parlar de que BME...
Que quedi clar que no em comparo ni molt menys ni amb el senyor Botín dir el senyor Paco González, eh?
No, no, vostè,
només faig
vostè
com un punt de referència per dir com funcionen les societats, que ara són societats anònimes i que fa uns anys eren corporacions de dret públic.
Vostè té més participació a Borsa que no pas el senyor Botín en Santander. I
sí, home, també el capital de BBE és molt, més petit, és molt més petit que el capital del Santander o el capital i recursos propis del BBVA, no?
Ja, Quim, ja que pregunta. Sí, ja que el doctor te la treu, el tema de BME, col·lateral, però potser de certa importància, caldria preguntar-li què s'ha fet d'aquells plans que tenien en algun moment, suposo que en l'època de bonança de l'economia espanyola, de que podria fusionar-se les borses i mercats espanyols amb una altra gestora de mercats borsaris exteriors. No?
Bueno, això és una possibilitat que sempre està sobre la taula. Sempre està sobre la taula. Miri, a nivell europeu hi han, per dir-ho així, sense menysprear ningú, hi han tres centres de referència. Un és la Borsa de Londres, que incorpora a més l'italiana. L'altre és la Borsa Alemana, que és, bueno, el Deutsche Börsen, que és una borsa de referència tant en comptat com en derivats. L'altre és Euronext, que agrupa les borses de Lisboa, de París, de Brussel·les i d'Amsterdam. Però i que aquesta borsa, aquest grup, aquesta associació de borses, va estar comprada al seu dia per la borsa americana, per Wall Street. Uh-huh. Mm? Però ara la borsa americana ha estat comprada per una altra borsa americana, la Intercontinental, uh-huh, en la qual cosa aquest mercat està subjecte a una reestructuració i, per tant, el que és estrictament borsa, és a dir, mercat de comptat de Portugal, de París, de Brussel·les i d'Amsterdam, està en aquests moments a veure cap on irà. I cap on irà, doncs, miri, ja l'he dit abans, hi ha el referent alemany, el referent anglès i, òbviament, el referent espanyol, perquè nosaltres som, a nivell mundial, una borsa que estem entre les 10 primeres en nivells, estem al top 10 de les borses mundials en nivell de contractació, òbviament.
I fins i tot de retribució a l'accionista, també.
Jo aquesta, no només el top 10, jo diria el first 10. Això és no sé la que més retribueix de tot el món.
Si molta gent ho sap, però que estem en aquest nivell de borses mundials.
Escolti, la BME està donant un dividend brut i ha donat des del seu començament fins ara un dividend brut de 2 euros per acció. Quan l'acció anava a 20 euros, això era un 10% brut, ara va a 28, és una mica menys, però com anava a 14 era més del 10%.
Va arribar a 40,
un 14%.
Va arribar a 40 o va superar?
Va arribar a 52 al seu punt màxim i a 14 o 15 el seu punt mínim. I normalment, durant aquest any, s'ha desplegat entre els 18, 19, 20, a la primera meitat de l'any, per passar els 22 i ara els 28.
Com important accionista que és de la companyia, quina de les tres opcions li agradaria més?
És difícil de dir en aquest moment, però jo crec que si les coses van d'una manera relativament normal, bé, i la borsa i Euronext no se la queda a la banca francesa a instàncies del govern francès, al cap i li fi el mercat dominant d'Euronext és París, no és Lisboa, no és Brussel·les, no és Amsterdam, doncs són mercats de comptat. Bé, aquesta podria ser una opció, però això és, escolti'm, aquest tipus de fusions de mercat són molt complicades. Nosaltres tenim una bona relació amb els alemans i tenim societats combinades, sobretot societats de difusió d'informació, alguna societat tecnològica. Tenim bona relació amb el conjunt de les borses iberoamericanes. Jo he estat fins aquest mes de setembre president de la federació. Jo crec que la borsa espanyola, a banda les vicissituds de pujar i de baixar, no?, des del punt de vista institucional, està en una situació molt ben posicionada a nivell mundial. I les nostres relacions amb borses del sud-est asiàtic són fluïdes. Tenim bona relació amb Hong Kong, tenim bona relació amb Xangai, tenim relació amb Singapur, estem en contacte sovintejat en Corea del Sud, també, encara que una mica més de distància, en Tòquio. Vull dir, la borsa espanyola, avui per avui, és un referent borsari a nivell mundial.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest primer dissabte de l'any 2014 en companyia del senyor Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona, amb el Joan Carles Valero, Quim Marqués. Seguim preguntant coses. Per exemple, senyor Hortalà, jo, si no m'equivoco gaire, els anys de més alegria, de més bonança a la borsa, l'IBEX estava als 16.000.
16.000, no? 16.000, això, no? Era l'estiu del 2007.
Fixi's, i crec que hem tancat el 2013
el
9.000, no? A prox?
Sí, el 9.000, no? El 10.000 és el punt 9.000, de referència. És el punt de referència.
I quan tornarem a veure aquests 16.000? O ja són coses que no tornaran
això,
pas?
Això ho he explicat ja moltes vegades, li torno a explicar. Escolti, nosaltres, a finals del 2007, començaments del 2008, vàrem fer un estudi de previsió en què teníem en compte les grans crisis globals que hi havia hagut durant el segle XX a partir de l'any 29. L'any 29, l'any 57, l'any 73 amb el petroli, l'any 87 i l'any 2000. Vàrem analitzar totes aquestes crisis prèvies i vàrem intentar establir la durada del cicle entre davallada i recuperació de la borsa espanyola, que començava un cicle que havia arribat a màxims a l'estiu del 2007, a veure quan tornaríem a recuperar aquests 16.000 punts. I es donava un cicle entre 9 i 10 anys, que podria dir el 15 o el 16.
Estem arribant, doncs, no?
Amb una davallada de 4 anys, que això es va equivocar perquè la davallada continua, ha continuat almenys durant 5 anys, amb un punt màxim d'un 60% de caiguda, això més o menys ho vàrem endevinar, però ens vàrem equivocar perquè vàrem creure que el cicle tindria forma de V baixa i en canvi ha tingut forma de W, perquè hi va haver una baixada molt important, un punt mínim, al març del 2009 i una altra baixada una mica més aprofundida encara al mes de maig o juliol, no recordo bé si era maig o juliol del 2012. Però a partir d'aquell punt, en W baixa,
sí, sí.
La tendència recuperadora en ziga-zaga ens continua donant que els 16.000 punts els podem aconseguir a finals del 15, meitat del 16.
Amb quin marge d'error tenia aquest estudi?
Home, amb un marge d'error considerable, perquè comparar la crisi del 29, del 57, del 73, del 87 i del 2000 amb la d'ara, hi havia molts elements que hi posàvem, en fi, el que tècnicament en diguem variables estocàstiques, per recompensar els fets, perquè és clar, la ciència econòmica ha millorat, la política econòmica i la ciència econòmica ha millorat des de l'any 29 fins ara. La globalització en aquells moments no tenia la intensitat. Sempre hi ha hagut una certa interrelació amb els mercats financers mundials, però el nivell que es produeix a partir dels anys 90, clar, les circumstàncies específiques de l'economia espanyola en el context mundial no són les mateixes ara que estem dins de la Unió Europea que l'any 57 o l'any 73, que Espanya, a més de la crisi del petroli, teníem la transició política. Per tant, els elements a ponderar extraeconòmics són tan importants que poden fer variar una mica la durada, però en termes generals, bé, un cicle de 9-10 anys, i a més perquè l'estudi ho vàrem fer per altres mercats també, particularment pel mercat americà, que tenia un cicle més curt. De fet, els americans aquest any ja han recuperat el màxim que havien assolit l'any 2007. Els alemans també, encara que pugen i baixen. Però els americans actualment estan fent gairebé cada dia màxims històrics, en recuperant el que ja tenien el 2007. I les perspectives de l'economia americana són particularment positives. Sobretot perquè a curt termini seran autosuficients des del punt de vista energètic. Que això és molt important.
2015,
i això pressuposarà no només canvis a la pròpia economia americana en termes de competitivitat i seguretat de subministre a nivell d'aquell país, a nivell nacional d'aquell país, sinó també canvis amb l'estructura del comerç mundial i canvis geopolítics de certa importància, perquè la tensió que en aquest moment tenen els Estats Units d'Amèrica de tota la zona del món del pèrsic i aràbic i països productors de petroli, si comencen a ser autosuficients, les coses naturalment que tindran com a substituts en compra la Xina, la Índia, Japó, i nosaltres, que no tenim petroli.
Sí, jo volia fer-li una pregunta de cara als que ens escolten, perquè faci una recomanació. Anem a veure, ara la remuneració bancària, els interessos bancaris estan sota mínims, no? Per tant, l'estalviador mig es troba en la disjuntiva de dir què fer, no? Torno ara al risc, no?, que suposa la borsa, però clar, vostè, senyor Hortalà, està dient de que
home, ha... la borsa té un risc, escolti'm...
Espera una mica, que ja recupera.
Perdoni, la borsa té un risc, però s'ha demostrat que la banca també, i si no, li preguntim els de les preferents, no? Però la borsa té un risc, és evident. El que passa, ja ho deia abans, que hi ha unes empreses que, el benefici està en funció del risc. Sí. No? Però hi ha empreses que per la seva estructura el risc és, naturalment, que tot pot pujar i baixar. I avui les grans empreses de la borsa espanyola estan per sota dels nivells que estaven l'any 2007. I que algunes que el 2007 estaven molt importants ara ja no hi són. Això és veritat. Però la inversió amb societats o amb companyies o amb empreses de consolidades a nivell nacional i internacional i amb una taxa de rentabilitat garantida més o menys per sobre el 4, el 5, el 6% anual, invertir amb una perspectiva temporal no a llarg termini, però una perspectiva temporal d'un any, jo crec que és una bona opció, tinguent en compte que la rentabilitat que en aquest moment es té dels dipòsits és molt baixa. Fixi's que en borsa, i això és un altre estudi que devem fer el seu dia, en borsa, en el cas espanyol, des de 1940, és a dir, des de després de la Guerra Civil, fins al 2007, que és on vàrem situar específicament la representació real d'aquest tipus d'estudi, la borsa sempre ha guanyat el cost de la vida. És a dir, que la persona que es manté que inverteix en borsa i té en compte la durada, després hem de dir quan de llarg és el llarg termini, no? Però la persona que inverteix en perspectiva temporal i adequa la seva cartera en funció de l'índex borsari de cada any, doncs aquesta persona, des de l'any 40 fins a l'any 57, mai va estar per sota del creixement del cost de la vida. En quin temps? En períodes que anaven de 8 a 9 anys. És a dir, la persona que l'any 40, per exemple, va fer una cartera d'acord amb l'índex de la borsa de l'any 40 i la va aguantar fins l'any 48, no hi va perdre. La que va fer el que va comprar a l'any 41 i la va guardar fins l'any 49, tampoc hi va perdre. És a dir, que en un període analitzat, dic del 40 al 50, al 57, del 40
al 2007,
al 2007, no? Perdó. 2007. En aquest període, les persones que varen invertir en borsa en perspectiva a llarg termini no varen sortir perjudicades des del punt de vista de poder adquisitiu.
Ara, vostè que està tan en contacte amb els inversors, permeti'm un canvi de tercio, que es diu en llenguatge taurí. Fa uns dies el president de la patronal Fomento, Joaquim Gay de Montellà, comentava que el sentimentalisme que havia florit tant fins a la primavera entre l'empresariat, parlo de sentiment independentista a Catalunya, s'havia tornat a partir de l'estiu amb més racionalitat. Vostè, que està tan a prop dels inversors, veu racionalitat, més sentiment? Quina relació hi ha amb l'independentisme?
Home, miri, nosaltres el que observem és una cosa que és evident en si mateixa, i és que en el món dels sentiments la racionalitat no opera. I, per tant, tot el problema que ara estem vivint a Catalunya amb el tema de la reafirmació de la identitat nacional i, en definitiva, la reivindicació de drets històrics i de determinades possibilitats operatives en el món econòmic, financer, cultural, lingüístic, etcètera, etcètera, home, això obliga a una reflexió molt aprofundida. Jo crec que la gent que realment aspira a la independència, doncs volen ser independents, encara que això comporti un cost.
Un cost vol dir un retrocés econòmic.
Un cost, és evident, vull dir un cost. Si Catalunya marxa
d'Espanya,
si Catalunya marxa d'Espanya, Espanya hi perd. I si Catalunya s'independitza, en termes estrictament economicistes, doncs també tindrà un cost. Per tant, hi ha gent que diu, bueno, jo escolti'm, contigo, com es deia allò, pan i no sé què, no?
Sí, pan i cebolla.
Pan i cebolla, doncs contigo, bueno, doncs escolti'm, jo vull ser independentista i ser independent, però bueno, assumeixo el cost de ser-ho. I llavors el que s'ha de fer, al meu entendre, és explicar les coses amb tota claretat perquè tothom pugui prendre les posicions.
Comenci a explicar, sisplau.
No, jo no les puc explicar perquè no els he estudiat amb la intensitat que hauria de fer-ho els que realment estan posats en aquestes coses, que jo també hi estic des del punt de vista, òbviament, personal i en certa mesura acadèmic, però no des del punt de vista professional, perquè fixi's que la borsa és un mercat en el qual hi participen, vull dir,
tot el món pràcticament, no? Sí.
Vull dir, aquí
global.
Fixi's, el 80 més gairebé el 80% de la inversió a la borsa espanyola en aquests moments és de no residents.
Sí, és internacional.
No residents vol dir estrangers, eh? No residents. Ja m'entenen què vull dir quan dic no residents.
Sí.
Doncs no residents, gairebé el 80%.
Sí.
Per tant, home, des del punt de vista, diguéssim, estrictament tècnic, el procés que ara doncs preocupa Catalunya d'una manera tan sentida i tan intensa, nosaltres hem de veure'l per altres vianants, no estrictament per aquest. Ara, això no vol dir que a títol personal, polític, individual, en fi, doncs les manifestacions siguin les que siguin. Però jo li torno a dir el que li he dit abans. S'ha de ser amb aquest tema, s'ha de ser perquè la il·lusió després no es tronqui en desil·lusió, s'ha de ser molt objectiu, molt realista, perquè efectivament hi ha gent que voldrà ser independent encara que això suposi un cost. Hi ha altra gent que, si els hi suposa un cost, no voldran ser independents. Per tant, això s'ha d'explicar amb tota claretat.
Però econòmicament Catalunya independent és viable, té viabilitat.
Sí, sí. Escolti, sí? Que Catalunya és viable, sí, però viable no vol dir millor. Pot ser viable i pitjor. Viable igual o viable millor, s'ha d'explicar. Però viable sí, hi ha països amb molts menys condicionants econòmics i socials i institucionals que nosaltres, que som països independents. És clar que és viable Catalunya independent.
Una alumna seva, l'Elisenda Pelutxi,
alumna meva i molt estimada,
ha fet un estudi sobre aquest
tema. Sí, l'Elisenda diu que sí que és viable, esclar.
No només és que és viable, és que seria millor, diu ella.
Bé, això és un tema doncs, que s'ha d'analitzar aprofundidament, veure quins paràmetres s'utilitzen, veure quina és l'evolució. Escolti'm, les relacions de comerç, per exemple, de comerç exterior, entenem per exterior tot allò que es ven fora de Catalunya, en aquests moments són molt favorables a Catalunya. És a dir, nosaltres tenim una balança comercial positiva respecte a Espanya i relativament poc negativa respecte a l'exterior. Si suméssim les dues, tindríem una balança comercial positiva.
Sí, però el premi...
Perdona, Juan Carlos. Sí.
Ara, que vostè diu és que com a conseqüència de la independència la balança positiva que tenen respecte a Espanya baixarà i la que tenen respecte a l'exterior, que és relativament negativa, pujarà una... Bé, això és el que s'ha d'estudiar, però esclar, això, escolti'm, això és una cosa molt tècnica que ho han de fer els economistes, ho han de fer els advocats, els juristes al seu nivell, els enginyers, els que siguin. cadascú ha d'estudiar, bueno, i explicar-ho, i el que li he dit abans, hi haurà gent doncs, que passi el que passi, doncs estarà perquè Catalunya sigui independent, i hi haurà gent doncs, que segons quins siguin els condicionals no hi estarà, i altres que siguin els que siguin doncs, no hi estaran d'acord perquè ja no hi estan, la qual, escolti, forma part de les diferents opcions que en aquests moments hi ha sobre la taula, i que jo crec que el que convindria és que uns i altres, justament que com que estan aquestes opcions sobre la taula, se sentessin a la taula i en parlessin una mica més.
Ja en aquest escenari, en aquest hipotètic escenari, Catalunya tindria una borsa de valors també d'aquí?
Independent.
Bueno, és que, veurà, bé, el mercat borsari espanyol és un mercat unificat. No és un mercat valencià, bilbaí, madrileny o barcelonès. El mercat està unificat i està agrupat en una societat que és BME, com deia abans, que per raons, vull dir, jo crec que estúpides en el seu moment, però bueno, és igual, la seva seu social està a Madrid. Però és una societat que hi ha accionistes de tot el món amb aquesta societat. I aquesta societat què té? Té quatre plataformes d'entrada als mercats, que són les borses tradicionals, les quals estan subjectes a competències autonòmiques per part de la Generalitat de Catalunya, per part del govern basc, per part de la Generalitat Valenciana. I llavors, és clar, en una situació de Catalunya independent, aquest mercat seria un mercat que agruparia doncs, les diferents, clar, vull dir, les diferents empreses que hi cotitzen, unes serien catalanes, a l'IBEX hi ha entre una cosa i una altra 12 empreses catalanes. L'IBEX són 35 empreses, una mica, bueno, no, doncs al voltant un terç de les empreses de l'IBEX estan domiciliades a Catalunya. Aquestes empreses doncs, bueno, serien empreses d'aquí, com avui, per exemple, empreses franceses o empreses alemanes estan cotitzant a la Borsa de Nova York, o empreses espanyoles. Els bancs espanyols cotitzen a la Borsa de Nova York, algunes empreses espanyoles cotitzen a la Borsa de París. Vull dir, s'hauria de veure com
funciona. És una mica ridícul parlar d'això, no? Vull dir, si és una empresa catalana cotitza a Nova York, vull dir, clar, dius,
clar, vull dir,
una borsa de Barcelona
catalana. L'empresa d'aquí...
Quin sentit té tot plegat, no?
El Banc de Santander, la Caixa... CaixaBank cotitzarà a la Borsa de Barcelona, però és que la Borsa de Barcelona és el mercat espanyol global, que al seu torn està subjecte a totes les interdependències a nivell mundial.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte 4 de gener primer del 2014 en companyia del senyor Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona, i amb el Quim Marqués i el Joan Carles Valero, que és el que vol preguntar al senyor Hortalà. Endavant.
Sí, jo, bueno, en qüestió de seu social, ja sap vostè que els advocats en una setmana, 10 dies, et canvien la seu social, el domicili, segons com estigui la cosa.
Els advocats sí que sigui, si has de pagar menys impostos.
La Borsa de Madrid no es deixaria prendre la seu social de BBE.
No.
Malgrat que l'origen de BBE...
Ho diu al revés, per les empreses catalanes que marxarien.
Sí, la seu social...
Això, per exemple, que la seu social del BBE hagués estat a Catalunya, hagués...
No ho sé,
seguint a Covega, per exemple.
Depèn, no? Jo crec que aquest tipus de coses, tot depèn de com s'estructurés aquest hipotètic futur, no? No necessàriament tindrien que marxar. Potser algunes vindrien. Depèn de les avantatges. Ara imagini's que aquí, com a conseqüència d'aquesta situació...
Però si ens posen cada cop més impostos, senyor Hortalà.
Jo crec que és complexa. Això es transformés en una mena de... No de paradís fiscal, no, que estaríem en una situació irregular, no? Però en un lloc on realment, doncs, escolti'm, florís l'abundància
per exemple,
la prosperitat i tal,
Carles,
doncs
Carles, no
vindrien moltes empreses.
Sí. No, però, per exemple, Schengen no estaria en vigència, i per tant, no tindríem tractats internacionals bilaterals, i per tant podria venir molt diner negre. No?
Però llavors hi ha gent que diu si això és veritat, però
sí.
Suïssa tampoc està Schengen i viu al mig del cor, no?, de la Unió Europea. Miri, jo ho torno a dir, les coses s'han d'estudiar, s'han de plantejar i s'han d'exposar objectivament. Perquè, en el fons, al meu entendre, aquest és un tema de sentiments. I els temes de sentiments, escolti'm, la racionalitat, ho torno a dir, no opera. Per tant, escolti'm, us hi explicava abans per altres qüestions. Als anys 50, com un gran economista com va ser el Schumpeter va escriure Capitalisme, Socialisme i Democràcia, al final què deia? Deia, escolti'm, capitalistes, comunistes. Doncs els comunistes continuaran sent comunistes encara que amb el seu pa hi trobin cucs. Doncs escolti'm, el que és partidari d'una cosa ho serà, siguin les que siguin les conseqüències. I els que estan en una situació que no saben què, doncs aquests voldran prendre possessió. I per prendre possessió, l'única cosa que necessiten és una informació objectiva i puntual.
Quim? Sí.
Back to the basics. Tornem a l'origen de tot, que era quan en Carles parlava del 2014, com anirà aquest mercat i tal, el mercat bursari espanyol, l'IBEX 35, etc. És veritat que ha crescut molt la borsa espanyola durant el 2013, però sempre s'ha dit que l'IBEX 35 són un postvalor i que és fàcilment manipulable, no? Que depèn com vagi Telefònica, així anirà el mercat espanyol.
No exactament així, però hi ha uns valors que efectivament tenen molt pes específic perquè ponderen més.
A diferència d'altres borses.
No, totes les borses sempre hi ha... A les borses on els índexs estan ponderats, què vol dir ponderat? Vol dir que es té, que pesa més dins de l'índex aquelles empreses que hi ha més volum de transaccions. Si una empresa durant el dia es fan 10.000 compravendes i l'altra només se'n fa una, la que es fan 10.000 compravendes pesa més que la que fa una.
Claríssim, sí.
Perquè multipliques el número, el preu, pel nombre de transaccions que fas amb un pes específic o de ponderació.
I aquí és Telefònica.
Aquí és Telefònica. No, són 4 o 5. Telefònica, Santander, BBV, Iberdrola, Repsol.
Com poden anar aquestes 5 empreses aquest any? I comencem per Telefònica, un diagnòstic ràpid.
Home, jo no opino mai sobre les empreses, però bé, ara m'ho faré ja com ho pregunta. Jo crec que Telefònica, vull dir, és una empresa que està molt consolidada, està fent bones inversions i bones desinversions.
Exacte, surt d'Itàlia, surt...
Per tant, què li pot passar a Telefònica? Doncs no ho sé, pot ser que tingui alguns canvis a nivell intern de reorganització de l'empresa per raons purament biològiques o qüestions d'aquestes. Pot ser que succeixi.
Reducció de benefici, deducció del dividend, potenciació...
No, jo crec que la marxa de Telefònica tant a nivell europeu com a nivell iberoamericà és suficientment important com per pugui mantenir perfectament el dividend i fins i tot millorar. No, jo crec que més o menys poden succeir temes de tipus organitzatiu o qüestions que afectin a la geopolítica interna d'aquest tipus d'empreses que, per la seva pròpia naturalesa, estan molt vigilades i, en certa mesura, a vegades intervingudes pels governs.
I el president Alierta, potser també, a un pas de la jubilació...
Ja és una persona gran, Alierta, doncs possible, potser li toqui, potser no ara, però un diu altre haurà de pensar en el seu relleu, no? Aquesta és una empresa bé. El Santander, jo crec que el Santander és un banc que està molt ben gestionat, és un banc que ha fet molt bé els deures, està en una disposició de recursos baixa, de xocs de core capital, de recursos de capital, doncs bé, igualment, igual que el BBVA, amb una diferència significativa, que mentre el Santander, per dir-ho així, és més personalista, perquè el senyor Botín és més amo, el BBVA, l'executiu principal, el senyor Paco González, doncs no és tan amo, és més executiu, no? És empleat distingit. Per tant, però bueno, és un banc que ha fet també molt ben fet els deures, són dos puntals importants.
És
possible que l'any que ve amb aquest grup d'empreses s'hi afegeixi CaixaBank. D'aquestes empreses que realment tinguin volums de contractació importants.
Repsol, també, no?
i que Repsol ja ho he dit, i que puguin el gas natural, per exemple. I a lo millor amb una mica més de temps per parlar de temes catalans, doncs fins i tot el Sabadell pugui tenir una certa incidència amb aquest tipus de influències més que proporcionals dins de l'IBEX, no? Però ara aquestes principals empreses, de cara a l'any que ve, per la seva trajectòria domèstica i internacional, es veuen bé.
de cara a aquest any ja, la
sí, de cara, de cara,
estem amb el xip tots els 13
estem amb el xip del 13 sí, no, de cara al, és que acabem de començar
clar, quatre
sí, dies Telefònica, Santander, BBV, Repsol,
CaixaBank, Sabadell,
Gas, Natural, bé. Ara, són empreses que poden donar més, poden donar menys dividend, poden... Va, no és el mateix una empresa que estigui cotitzant un euro i que al cap de l'any passi a cotitzar dos, que una empresa que està cotitzant a 20 i que al cap de l'any, doncs, escolti'm, passi a cotitzar-ne 22. Una s'ha doblat i l'altra...
Sis minuts i posem el punt i final.
Imagina't el cas de Bankia, no? Sí. Bankia fa 4 dies... Bankia bursàriament està tinguent una evolució molt interessant.
Sí, positiva, sí.
Fa un parell de mesos estava 0,4 i ara està 1,2 o 1,2. Imagini's, s'ha multiplicat per 3 les accions de Bankia.
Els impressionistes que prenguin nota, doncs, no?
En qüestió de 3 mesos,
Escolti, estem ja als últims 6 minuts del programa. El senyor Hurtado és un històric dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ara ja no està Esquerra, el senyor Hurtado, veritat.
No. Home, històric tampoc.
Històric en el sentit de dir que...
Quan jo estava a l'esquerra de jovenet,
Escolti una cosa, vostè va ser conseller d'indústria...
Els històrics eren en Barrera, el Terradella...
Vostè és més jove, escolti. Veurà un president de la Generalitat d'Esquerra Republicana, el senyor Hurtado?
Home, ja històricament, ja, fins que no va arribar en Pujol...
Del segle XX.
Fins que no va arribar en Pujol, sí. Tots els presidents de la Generalitat eren d'Esquerra Republicana. Sí,
diu pel senyor Tarradellas, no?
Tarradellas, el Macià, el company...
L'Ingla... Del retorn de la democràcia, Retorn de la democràcia, el senyor Tarradellas...
Home, jo crec que...
Que si l'Oriol Junqueras el veurà de president.
Veu vostè el senyor Junqueras president de la Generalitat?
Les enquestes diuen que sí, a mi m'agradaria...
I vostè com ho veu?
Jo no acabo de veure, perquè m'agradaria veure una mica, perquè fins a Esquerra, almenys amb l'experiència històrica que jo tenia, ens il·lusionava molt, i després, quan venia el moment decisiu, ens donaven una clatellada que ens deixaven distrets.
Qui?
Els electors.
Escolti'm, qui té la raó inapel·lable, que és el poble, sí. No? Ens il·lusionàvem i estaven convençuts i tal, i després, quan venia l'hora de la veritat, una clatellada que deia, però com pot ser? Però és així. Per tant, s'ha de veure.
Alguna
jo crec que
en aquests moments,
tant per mèrits propis com per demèrits dels altres, estan en una bona situació.
Vostè, com a secretari general d'Esquerra Republicana... Quan ho era...
No li tregui el lloc a la Marta Rovira.
Va entrar al govern amb Convergència i Unió.
Escolti, jo vaig dimitir. Jo crec que sóc l'única persona que li vaig dimitir amb el president Pujol. Jo l'any 84 vaig ser conseller d'Economia d'Indústria. Hauria agradat ser conseller d'Economia, però no. Em van fer conseller d'Indústria i Energia. Indústria. I vaig estar fins al 87, que llavors va ser com vaig plegar de conseller, perquè l'Heribert Barrera em va demanar que em presentés de secretari general d'Esquerra Republicana. Llavors vaig estar fins al 91-92.
Sí, però això és el que li anava a dir, que amb Convergència i Unió vostè, com a representant d'Esquerra Republicana, va entrar al govern.
La segona legislatura, sí.
Si no veu a Oriol Junqueras com a president de la Generalitat, almenys de moment, almenys el veu dintre del govern amb Artur Mas?
L'Oriol Junqueras el veig de president de la Generalitat o de res. Però jo no veig l'Oriol Junqueras, tal com ara estan les coses, ocupant una conselleria.
Mm-hmm. Està bé,
però aquesta és la meva opinió, vaja.
És molt ambiciós o...
No, perquè per la dinàmica dels fets i per la lògica dels aconteixements. Tal com estan les coses, vull dir, el secretari general d'Esquerra Republicana en aquests moments, si passa a ser el govern, passa a ser-ho de president, i si no es queda a casa seva.
Això vol dir...
Ja posarà altres membres del partit de consellers si s'escau.
I això vol dir la fi de Convergència, doncs?
Home, si això fos així...
Jo li pregunto a vostè. Jo li pregunto a vostè.
Les enquestes, escolti'm, falten dies.
Però les enquestes marquen una tendència, i és una tendència molt continuada.
Si passés això, seria un cop important, evidentment, per Convergència. Però escolti'm,
Sí, jo volia fer una darrera pregunta, almenys de caire econòmic, perquè vostè s'ha caracteritzat en els darrers temps per demanar un coeficient de crèdit a la banca,
sí.
I sembla ser que no li fan massa cas.
Això ho demana també el Duran Lleida sistemàticament,
sí.
I ho fa molt bé, ho s'explica molt bé, però Madrid no vol, sí que ho entenen, però fan veure que no ho entenen.
Però aquest argument que a mi em sembla molt raonable, sobretot si parlem de banca pública, no? o l'ICO, etc., de que hi hagi un coeficient obligatori, encara que sigui poc, de que la banca doni una mica de diner a l'empresa productiva.
Que flueixi el crèdit.
Exacte.
Que és fonamental perquè... Però miri, ara hi han dos teories sobre la taula complicades i oposades. Uns diuen hi ha d'haver crèdit perquè hi hagi creixement. I altres diuen hi ha d'haver creixement perquè flueixi el crèdit. Tots els arguments
l'ou i la gallina,
tenen la seva justificació en termes de teoria econòmica. Jo, tanmateix, crec que, efectivament, si hi ha creixement hi haurà crèdit, però tal com estan les coses hi hauria d'haver crèdit perquè hi hagués creixement, i per tant s'hauria d'intentar afavorir el crèdit. Quan les institucions privades no poden donar crèdit perquè les peticions de crèdit no són suficientment solvents, llavors hi ha d'haver una suplència per part dels poders públics en determinades garanties. I el finançament d'aquest crèdit dels poders públics ha de venir de la transformació dels dipòsits que els particulars fan a la banca, que s'haurien de transformar en crèdits, però que la banca no dona crèdits, haurien de passar a engruixir aquesta possibilitat de que entitats públiques conjunturals poguessin afavorir el crèdit a les petites i mitjanes empreses i a les famílies que no tenen aquella solvència que requereixen els estàndards de la banca.
Senyor Joan Hurtado, moltíssimes gràcies per compartir aquestes primeres converses de l'any 2014. Moltíssima sort i molts èxits per aquest any.
Igualment.
Gràcies també al Quim Marqués, Joan Carles Barrero. Tornem dissabte que ve. Converses, emissores, cadena COPE Catalunya, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana i molt bon any 2014. Adéu-siau.
Bon any a tothom.